L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dona la benvinguda en nom de les EMUTE, Tomàs Ginestra. I en aquest primer dia del mes d'octubre destacarem... La ciutat d'Amposta ha estat escollida enguany per acollir la novena edició de la Jornada Gresol. Deltebre i Sant Jaume units per fi per un pont sobre l'Ebre. La plaga del cranc roig estabilitza, però la del caragol avança imparable. A Santa Bàrbara les basures s'apujaran un 10%. Aquest és l'argument que proposa el Consorci. El govern conclou que Tortosa haurà de retirar el monument franquista. I els Baixos Peraus marquen l'inici de la campanya olivarera d'aquest any. Aquestes i d'altres notícies al nostre informatiu. La ciutat d'Amposta ha estat l'escollida enguany per acollir la novena edició de les Jornades Gresol, que anualment reuneix reconeguts empresaris i acadèmics catalans per debatre aspectes de l'actualitat econòmica. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs sí, efectivament, avui Amposta és la protagonista del sector econòmic i empresarial de la demarcació de Tarragona. Les Jornades Gresol s'estan portant a cap a la nostra ciutat. Aquest matí, diferents xerrades de personalitats expertes com Germà Bel o com fins i tot el que fou ministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro, han fet les seves reflexions sobre el moment que vivim i la necessitat d'abandonar el concepte crisi i començar a treballar per sortir d'aquesta situació econòmica que estem vivint a Catalunya i a l'estat espanyol. Unes jornades que tenen com a finalitat posar damunt la taula doncs, el final de la incertesa. Així ens ho comenta, que està aquí al nostre costat, el senyor Jordi Just, que és el president d'aquestes Jornades Gresol. Senyor Just, de moment tot perfecte, tret de que finalment no ha pogut estar el conseller i el Sandro Rossell, però que han estat suplents de manera perfecta en aquestes magnífiques conferències que estem assistint avui, no?
Sí, sí, és gràcies. Gràcies per la col·laboració vostra també, que ens heu ajudat, que heu fet possible. Jo vull ressaltar que amb la crisi que hem patit les empreses, en el món de moltes empreses que han hagut de tancar, desgraciadament i malauradament, avui hem batut el rècord. Avui hi ha més gent en posta que mai en les altres 8 jornades, i el qual ens hem de congratular i de felicitar. És llàstima, doncs, no ha pogut assistir el Sandro Rossell, però ens ha promès, ens ha assegurat que l'any que ve sí que estarà amb nosaltres. Aquest any he pogut perquè doncs, està com a president a la Laguna amb un enterro de Manchón, aquell famós jugador que jo molt petitet recordo del César Kubala i Manchón. Sí, sí. I bé, per la més, molt contents, molt contents.
Aquestes jornades, com deien, tenen com a finalitat posar damunt la taula al final de la incertesa de la crisi.
Sí, sí, bueno, per fi els governs han reconegut, el govern d'Estat i de la Catalunya, de que realment tenim una crisi i que hem de treballar, hem de lluitar, com diuen els nostres ponents, i que si ens sortim i ens sortirem bé, si tots fiquem el coneixement i les ganes de treballar. Jo vull ressaltar molt la col·laboració enorme que hem tingut per organitzar aquestes jornades de l'Ajuntament d'Amposta. El senyor alcalde al davant ha sigut realment gent que ens ha motivat i que ens motiven a poder continuar treballant.
Gràcies, senyor Just, per les seues paraules, que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Doncs en directe, des d'aquí, des de la Unió Filarmònica, d'aquí uns minutets començarà el dinar col·loqui. Un dinar col·loqui que, com ja saben i hem anat avançant, estirà presidit per el president de Convergència Democràtica de Catalunya, Artur Mas, que estirà acompanyat també pel qui fou pare de la Constitució, Miquel Roca, i també per Jordi Barbeta, periodista especialitzat en economia. Estirà també el president de les PIME a Catalunya i clourà les jornades el president de la Diputació de Tarragona, el senyor Josep Poblet. Com dèiem, avui Amposta, capital de l'economia i de l'empresariat aquí a la Unió Filarmònica, també al recinte del Castell i al recinte Firal, on més de 500 empresaris s'han reunit. Això és tot des de la Unió Filarmònica. Bona tarda.
Moltes gràcies, Manel. Bona tarda.
Serveis informatius de Mute.
Del Tebre i Sant Jaume units per fi per un pont sobre l'Ebre. Emocions, abraçades, aplaudiments i fins i tot alguna llàgrima. Això es va viure al cor del Delta, en la posada en marxa del nou pont sobre l'Ebre, una de les infraestructures més reivindicades pels municipis de Deltebre i Sant Jaume. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
El president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, tancava ahir al matí una vella reivindicació històrica de les Terres de l'Ebre amb l'acte oficial de posada en servei del nou pont de l'Ebre, Lo Passador, que connecta directament les poblacions de Deltebre i Sant Jaume. El nou pont de 250 metres de longitud i una amplada de 19,3 metres permet als ciutadans de les Terres de l'Ebre estalviar-se un recorregut de 20 quilòmetres a través de la Nacional 340. El nou pont és també una alternativa al pas en transbordador a través del riu, una connexió que requeria el pagament d'un peatge. El president de la Generalitat es felicitava perquè la via que obre el renovat pont articula i comunica degudament el territori, tant a nivell local com en la dimensió d'integració territorial de Catalunya. José Montilla.
Aquesta nova via articula i comunica degudament el territori, una part sensible i especial del nostre territori, amb un valor formidable. I ho fa a escala local, que és l'escala bàsica, la prestació dels serveis i el nivell més important per la cohesió social d'un país. I relliga i manté cohesionat el país i la seva gent. I aquest ha estat i és un dels objectius del nostre govern. El pont i l'anella permetran la integració de la xarxa local a la xarxa regional, la de les Terres de l'Ebre a través de la C12, per la qual preveiem també en el futur el desdoblament per arribar fins a Lleida. Molt bé, tot això dona una dimensió d'integració territorial i és coherent, com deia, la voluntat del govern de vèncer vells desequilibris.
El pont, que ha comportat una inversió de més de 17 milions d'euros, permet tant millorar la mobilitat com afavorir el desenvolupament econòmic i potenciar els valors paisatgístics, turístics i culturals a l'entorn del Delta. L'alcalde del Tebre, Gervasi Aspa, assegurava durant l'acte d'inauguració que avui és el dia en què la nostra història comença a canviar.
En definitiva, es pot ben assegurar que, juntament amb la construcció dels canals i la posada en marxa del carrilet, el pont en Sant Jaume del Tebre és la infraestructura més important de la nostra història. De vital importància per als nostres dies i per al nostre futur, com el temps ho demostrarà. El pont significava per a molta gent que ara resta entre nosaltres una quimera, més tard una il·lusió, després una possibilitat i finalment ha estat una realitat. Avui és un dia especial i gran, molt gran per a tots els habitants de Sant Jaume i del Tebre. Avui és un dia al que qualsevol persona li agradaria viure. És el dia en què la nostra història comença a canviar. És el dia de tenir tothom el seu record, els nostres abans passats, i per damunt de tot, gràcies a ells, gràcies al govern, gràcies a tots per fer possible aquest pont.
L'acte, que va ser presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, acompanyat del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i dels alcaldes de Sant Jaume d'Enveja, Joan Càstor, i de Deltebre, Gervasi Aspa, va comptar amb l'assistència de centenars de ciutadans de Deltebre i Sant Jaume que feia anys que esperaven aquesta infraestructura i no es volien perdre el moment, i que un cop va acabar l'acte protocolari van començar a transitar pel pont amb cavalls, cotxes i motocicletes.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
La plaga del cranc roig s'estabilitza, però la del caragol poma avança imparable. La població s'ha estancat, tot i que fa 2 anys que no hi ha productes químics autoritzats per atacar-lo. Molt abans de la irrupció del caragol poma, una altra espècie invasora va causar estralls al delta de l'Ebre. El cranc roig americà va ser introduït a la zona fa uns 30 anys i ràpidament va colonitzar els dos marges del delta, sense que els tractaments químics hi poguessin fer-hi res. A diferència del caragol poma, que es menja la planta de l'arròs, el principal mal de cap que dona el cranc roig és l'excavació de túnels que malmeten les infraestructures de rec i els arrossars. Després d'una primera fase de creixement exponencial, la població de cranc americà ha experimentat en els darrers anys una estabilització, segons ha apuntat Carles Ibáñez, de la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA. No hi ha dades concretes, però tot apunta que la població s'ha estancat o fins i tot ha anat a la baixa. Aquest és un comportament habitual en les espècies invasores, però també pot respondre al fet de que algunes aus l'han integrat com a aliment. Sigui com sigui, els arrossaires asseguren que aquest cranc continua estant ben present al delta. Podríem dir que després de tants anys hem après a conviure amb ell, afirma Dani Forcadell, de la Unió de Pagesos. Els túnels que fa trenquen els cordons de terra que aguanten l'aigua dels arrossars. A la primavera ens hem de dedicar a tapar-los i això suposa un sobrecost en el conreu, explica. Des de fa dos anys i arran de les restriccions imposades per la Unió Europea, no hi ha cap producte químic autoritzat al mercat per combatre el cranc roig americà. Alguns pagesos continuen realitzant tractament pel seu compte sense autorització, mentre que des del Departament d'Agricultura es treballa amb la col·laboració de l'Associació de la Defensa del Vegetal de l'Arròs per aconseguir un mètode efectiu de captura d'exemplars. Els tècnics instal·len trampes especialment en les èpoques com l'actual de màxima activitat de l'espècie, segons explica el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya. Però encara no s'ha assolit un sistema eficaç i adient que limiti al màxim l'atrapament de peixos i altres espècies tal com es requereix des del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Santa Bàrbara les basures s'apujaran un 10%. Aquest és l'argument que proposa el Consorci. L'alcalde del municipi anuncia que la taxa es pujarà un 7% al ciutadà i l'Ajuntament es farà càrrec del 3% restant, afegint que ja ha presentat les queixes davant del Consorci per aquest augment que considera inassolible per a molts de ciutadans, demanant que es busquen altres vies o que es millori la gestió del servei per tal d'abaratir els costos. Josep Roig ens informa des de la Plana Ràdio.
El Consorci per la Gestió de Residus de la Comarca del Montsià, que gestiona el servei de recollida d'escombraries als municipis de la comarca, ha proposat un augment del 10% per a continuar oferint aquest servei el proper any 2011. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, i a través del seu alcalde, Jordi Boronat, ha fet arribar ja al Consorci els seus dubtes sobre l'aconsellable que pot ser aquest desmesurat augment, sobretot tenint en compte que l'any 2008 ja es va pujar un 50% i un 10% l'any passat. L'augment d'un altre 10% en el cost del servei per al proper exercici, segons Boronat, és inassolible per a molts ciutadans. Per això ja ha presentat les queixes corporatives davant el Consorci demanant que es busquen altres vies o que es millori la gestió del servei per abaratir costos. Escoltem Jordi Boronat.
Ja ens han trucat des del Consorci, que era el que teníem pendent avui, justament, després de pressionar, suposo que molts de municipis, i la proposta que en principi se'ns fa des del Consorci és un 10%, a la qual cosa jo ja he presentat els meus dubtes, perquè si recordeu i fem una mica d'història, pues han pujat un 50% en un moment donat l'any 2008, un 10%, si m'equivoco rectifica'm, el 2009, i ara tornem a pujar un 10%, i per tant això és inassumible per molts de ciutadans avui en dia, i més a Santa Bàrbara, que enguany serà el tercer any que no apugem los impostos municipals, amb la qual cosa jo com a alcalde, nom una mica de la corporació, pues, he presentat les meves queixes i que han de mirar de gestionar d'altres maneres.
Com acabem d'escoltar i després de l'esforç que l'Ajuntament planer està fent amb la congelació els tres darrers anys dels impostos municipals per tal de no gravar la població en uns moments difícils per a molts ciutadans com els actuals, l'alcalde també explicava que es veuran obligats a pujar la taxa de recollida d'escombraries un 7%, assumint el 3% restant des dels pressupostos municipals.
És a dir, el Consorci de Residus del Montsià, on tots els ajuntaments del Montsià hi estem adherits i és el Consorci el qui tenim delegada la gestió de les escombraries, m'ho suggereix cada any el que s'ha de pujar a cada ajuntament, pobles petits, pobles grans. Enguany ens diuen això, no? Un 10%, de lo qual nosaltres com a ajuntament podem assumir este 3%, podem ajudar, no ho repercutim sobre el ciutadà, ho repercutim sobre el pressupost municipal i en definitiva pugem este 7%.
L'alcalde de Santa Bàrbara no creu que la proposta que té ara mateix damunt la taula el Consorci per a que 6 municipis del Baix Maestrat puguen portar també els seus residus a l'abocador del Mas de Barberans sigui una bona solució per a millorar la situació i insisteix en buscar noves fórmules de gestió. Recordem que en l'actualitat, i a part dels municipis del Montsià, ja aboquen al Mas de Barberans Roquetes i Tortosa.
Serveis informatius de Mute.
El govern conclou que Tortosa hauria de retirar el monument franquista. Un cens identifica 143 símbols de la dictadura a l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa hauria de retirar els símbols franquistes com el monument a la Batalla de l'Ebre, la creu en memòria dels caiguts del Calvari de Santa Clara o el monòlit que homenatja Joaquim Bau. Aquesta és la principal conclusió del Memorial Democràtic de la Generalitat, que per primer cop ha identificat un total de 143 símbols franquistes a les Terres de l'Ebre. El 41% són plaques d'habitatge, però també hi ha 36 d'altres de tipus de rètols, 18 tombes i làpides i 10 monuments del franquisme. El conseller d'Interior, Joan Saura, i el cap de projectes de Memorial Democràtic, Jordi Guixer, van presentar a Tortosa els resultats i les conclusions del cens. Una de les primeres actuacions, amb permís del bisbat, serà la retirada de la placa que recorda els caiguts i els màrtirs franquistes a l'església de Bot. El debat sobre el monument franquista de Tortosa tornarà al ple de l'Ajuntament a través d'una moció popular que ja té l'aval de més d'un miler de signatures. Membres del Casal Popular Panxample van seguir ahir l'exposició del conseller Joan Saura sobre el cens elaborat pel ple Memorial Democràtic i van aprofitar l'ocasió per explicar la moció popular que presentaran a l'Ajuntament al mes d'octubre. L'objectiu col·lectiu social és que el ple del novembre puga debatre sobre la retirada del monument de la Batalla de l'Ebre i d'altres símbols franquistes, així com un canvi de nom del barri 13 de gener. Tant Saura com el cap de projectes del Memorial Democràtic, Jordi Guixer, van coincidir que tant el 13 de gener com la plaça de l'Institut Joaquim Bau haurien de canviar de nom. Els baixos preus marcaran l'inici de la campanya oliverera d'aquest any. Tot i que, productivament parlant, serà un bon any, amb el tema dels preus, la situació continua sent nefasta i causa desànim entre el sector. De tot plegat, ens parla, per a les de Mute, Tere Giner.
La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara comença la campanya ja amb desànim. Està previst que aquesta setmana s'inicie la temporada d'una campanya en la que les collites, tot i ser bones, venen acompanyades d'una baixada de preus nefasta i no només amb l'oli, sinó també amb la garrofa i l'ametlla. Ho explicava per a les Emute el gerent de l'agrícola del Camp, Lluís Cardona.
Bastant nefàstics en quant a preus i això. I això pues, evidentment ha creat un poc de desànim pues, a nivell ja del propi pagès i a més pues, a nivell també dels que estem dirigint les cooperatives, perquè veure, veiem pues, que la situació no és bonica, tot i que les collites pues, ho van acompanyant, perquè ell mateix pues, a nivell d'oli se prepara una gran collita. Però la realitat és que pues, el preu, per exemple, de l'oli a l'engròs en aquests moments pues, està pitjor que el mes de març d'aquest any. O sigui que estem parlant d'unes 50-60 pessetes menys que fa 6 mesos atrás. No?
Aquest any, i mentre la situació no millore, la cooperativa no té previst realitzar cap inversió. Segons explicava el mateix gerent, ara és moment de contenció.
Clar, llavors tot això pues, no invita molt a optimisme. No? Nosaltres, pues, degut a aquesta situació, pues, portem ja un any o dos que el tema d'inversions són mínimes i, bueno, tot i que tenim molts de projectes i que ens agradaria fer un munt de coses, la veritat és que, de moment, pues, com vulgarment se diu, pues, toca apretar el cul a la cadira i esperar perquè a veure si tot això millora, perquè si no pues, l'únic que faríem pues, és endeudar més l'empresa, endeudar més la societat, i és el que no volem fer en aquests moments com a dirigir.
La lectura positiva de la notícia és que no s'ha perdut potencial productiu degut a que molta gent, malauradament, treballa al camp com a refugi per falta de feina en d'altres sectors.
El que sí que estem notant és que evidentment no hem perdut potencial productiu, que això també és una bona cosa, però això també ve molt motivat per aquesta crisi tan espantosa que hi ha, que molta gent pues, agafa el camp com a refugi, que s'ha quedat sense feina, s'ha quedat el que sigui, però al moment que la situació a nivell d'empreses, a nivell de feina torni a la seva, o vagi tornant a la seva normalitat, evidentment el camp amb aquests preus que tenen els productes i tot això, pues, la veritat és que pinta malament, pinta malament, perquè evidentment la gent tornarà a marxar, no? En aquests moments, ja t'he dit, no hem perdut potencial productiu, el potencial productiu pues, segueix estant, al contrari, potser encara no augmentarem degut a aquesta gent que potser no cuidava tant les seues finques i en aquests moments pues, a millor les cuida un poquet més, però també és degut a la falta de treball en altres sectors.
Tot i això, i amb la intenció de treure un valor afegit al producte que obtenen, l'agrícola del camp està treballant amb d'altres varietats d'oli per la propera edició de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara, al mes de novembre, en la que es presentaran olis monovarietals d'oliveres sevillenques i morrudes.
Aquest dissabte, a debat públic, el balanç de l'acció del govern a les Terres de l'Ebre. Serà a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa a les 7 del vespre. Participen el delegat del govern Lluís Salvador, el director de Política Territorial i Obres Públiques Antoni Sabater i el director de Medi Ambient i Habitatge Víctor Gimeno. També hi seran presents els representants del Parlament Francesc Sancho i Joan Bartomeu. Tots ells hauran de respondre a les preguntes dels periodistes i representants d'institucions i entitats del territori. Finalment, s'obrirà un torn per a que hi puguin intervenir els ciutadans. Acte organitzat pel Col·legi de Periodistes de l'Ebre amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Les musclades de Sant Carles de la Ràpita examen per aconseguir l'autorització turística per fer-hi degustacions. La comissió avaluadora de la prova pilot de turisme aquícola a les Baties del Delta de l'Ebre va ser dimecres a la musclera autoritzada de la Badia dels Alfacs per tal de comprovar sobre el terreny com hi funcionen les degustacions de musclos i ostres. Segons les xifres aportades pel propietari de la musclera, Agustí Bertomeu, aquest estiu han visitat les seves instal·lacions fins a 2.000 persones, les quals, després de gaudir d'un recorregut per la Badia dels Alfacs, van poder degustar els musclos i les ostres que s'hi produeixen. A la Badia del Fangar hi ha una altra musclera autoritzada de forma experimental. L'objectiu de la comissió és fer un dictamen sobre l'activitat aquest mes d'octubre perquè posteriorment sigui la Direcció General de Pesca la que autoritza la proposta turística de les muscleres i redacte la normativa del funcionament. El sector factura anualment 8 milions d'euros i ocupa unes 500 persones. Presentació del CIAT a l'Ametlla de Mar. El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix atenció social, psicològica i jurídica a les dones de forma gratuïta. Des de la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar, Araceli Domínguez ens amplia aquesta notícia.
Dimarts 28 de setembre es va presentar al Centre d'Interpretació de la Pesca, al CIP, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, al CIAT, que depèn del Consell Comarcal del Baix Ebre. Està format per un equip de professionals que ofereixen informació, atenció, orientació i assessorament en els àmbits jurídic, crisi de parella, processos d'incapacitació, custòdia dels fills i orientació en temes de caire legal, psicològic, acompanyament psicològic en situacions de malestar emocional i foment i millora de les competències comunicatives, les habilitats socials i l'autoreconeixement i social, informació, orientació i assessorament sobre recursos i serveis, detecció i prevenció de situacions de risc i exclusió social i atenció i suport en situacions de violència masclista. A més, també fan treball comunitari com el suport a les associacions de dones, fomentant l'associacionisme, donant informació respecte a ajuts i subvencions i recolzant la recerca de recursos. I fomenten també la formació continuada i dirigida a altres professionals, l'assessorament als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre en l'elaboració de plans d'igualtat i la formació als moviments associatius de la comarca. Cinta Panicello, coordinadora del CIAT.
Conjuntament amb els ajuntaments de tots els municipis de la comarca s'ha creat el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. És un servei que, com ja diu el seu nom, està dirigit a les dones de tota la comarca i des d'ell prestem una atenció social, psicològica i jurídica de forma gratuïta i fem assessorament, atenció i després treball comunitari també a nivell d'associacions de dones, altres associacions d'entitats municipals i una mica el que volem treballar és pel tema de la igualtat entre homes i dones i pensem que és un bon recurs i que cal aprofitar-lo. És un recurs que, com a mi, és gratuït, a més és confidencial, tot el que allí es tracta no surt d'allí, i pensem que per a les dones pues, és un pas endavant que em deurem bons ulls, no? I donar gràcies pues, una mica als ajuntaments als diferents ajuntaments de la comarca, en aquest cas l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, per creure en aquest projecte. I
el CIA també preveu detecta possibles situacions de violència masclista mitjançant l'organització de tallers educatius en centres escolars, sensibilització social i acompanyament en processos de violència. El CIA es coordina amb la xarxa pública i privada del territori, establint circuits de treball, cooperació i coordinació entre els diferents agents que hi intervenen. El servei es troba al Consell Comarcal del Baix Ebre, al carrer Barcelona 152 de Tortosa, i el seu horari d'atenció al públic és pel matí, de dilluns a divendres, de 9 a 2, i per la tarda amb cita prèvia. El telèfon de contacte per a les persones interessades és el 977-445-308.
Aquest dissabte, 2 d'octubre, et fem una proposta molt singular. Un bon grapat de músics veterans que han format part dels conjunts com Juniors, Black Stars, Pirombodas, Minors, Quijotes, E1J4, Xunis o Xerpas es trobaran a Sant Jaume d'Enveja. Amb motiu de la inauguració del nou pont entre Deltebre i Sant Jaume, el Casal de Sant Jaume acollirà aquesta festa amb música de discos i imatges en pantalla d'aquests històrics grups del territori. Recorda, dissabte 2 d'octubre, el Casal de Sant Jaume d'Enveja acull la festa Revival amb la presència de molts dels músics d'aquests veterans grups. Xunis, Xerpas, E1J4, Quijotes, Minors, Pirombodas, Black Stars, Juniors, tots a Sant Jaume aquest 2 d'octubre.
Diverses són les propostes d'activitats d'agenda que Alcanar s'organitza amb l'arribada del cap de setmana. Activitats tan diverses com la celebració del memorial Joan Josep Pla, que organitza el grup de Diables Fotem-li Foc per demà dissabte, la inauguració d'una nova exposició a la sala Nuriart o la celebració de diferents rutes guiades tant dissabte com diumenge amb motiu del cap de setmana ibèric que organitza el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Domènec Ramal des d'Alcanar ens amplia aquesta informació.
Què tal? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui d'activitats d'agenda i de les diferents convocatòries que es preparen amb l'arribada del cap de setmana. Per fer-ho, comencem avui parlant de qüestions artístiques, ja que demà mateix, dissabte, a partir de les 7:30 de la tarda, i a la sala Nuri Art, situada a l'Avinguda Constitució, número 53 del nostre municipi, s'inaugurarà una nova exposició, concretament la de l'artista canareva Xus Fibla. Ella presentarà els seus treballs d'esmalt al foc i tècnica mixta. Una exposició que, com dèiem, s'inaugura demà dissabte a les 7:30 de la tarda, però que es podrà visitar fins al 29 d'octubre en horari de 5 a 8 de la tarda, tots els dimarts, dimecres, dijous i divendres. Però aquesta no és l'única cita del cap de setmana, ja que en tenim un parell més. D'una banda, la que organitza el grup de Diables d'Alcanar, Fotem-li Foc, que en este cas demà dissabte 2 d'octubre celebren la tercera edició del memorial Joan Josep Pla. Una jornada amb diverses activitats infantils per començar a partir de les 4 de la tarda i a la plaça Lluís Companys, amb un taller d'elaboració de capes de diable i un altre d'elaboració de masses per als més petits de la casa. També durant la tarda hi haurà jocs tradicionals per a nens i nenes de totes les edats, i a les 6 començarà ja la cercavila des de la plaça Lluís Companys fins a la plaça Major, amb l'acompanyament de la colla gegantera i dolçainera d'Alcanar i l'acompanyament també del dimoni dels Prats i el drac de la Moleta. A partir de les 7 de la tarda i des de la plaça Major començarà un correfoc infantil, al qual seguirà una traca corredora. Ja a la nit, els actes començaran a la plaça del Mercat a les 10:30 amb la celebració d'un gran correfoc, un espectacle de música, llum i color, a càrrec dels grups de Diables dels 7 Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet, el Ball de Diables de Reus i el grup Fotem-li Foc d'Alcanar. I per últim, el punt i final a la jornada el posarà un ball de fi de festa que a la mitjanit començarà al Centre Cívic amb l'actuació de l'orquestra Girasol i posteriorment també l'actuació d'un DJ fins la matinada. A la mitja part del ball tindrà lloc el tercer concurs del Ball del Fanalet amb el sorteig d'un televisor. El ball, recordeu, té l'entrada gratuïta per a tots els assistents. Per últim, acabarem parlant dels actes de celebració que organitza el Museu d'Arqueologia de Catalunya, actes, en este cas, relacionats amb el desè cap de setmana ibèric, que este cap de setmana es celebra arreu de Catalunya. També el nostre municipi, Alcanar, hi participa en aquestes jornades. Demà dissabte mateix hi haurà visita guiada al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, a la Casa O'Connor d'Alcanar, a partir de les 5:30 de la tarda. Allà es podrà complementar aquesta visita també visitant l'Espai d'Història Contemporània d'Alcanar. Els actes previstos per diumenge dia 3 seran una visita guiada i dinamitzada al Parc Arqueològic de la Moleta del Remei, que començarà a les 12 del migdia. Cal dir també que, coincidint amb aquesta celebració del desè cap de setmana ibèric, el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha organitzat un concurs fotogràfic. Totes aquelles persones que ho desitgen podran participar fent les fotos i presentant-les en aquest concurs abans del 15 d'octubre.
Arribem així a la fi del nostre informatiu. Els desitgem que passen un molt bon cap de setmana i ens tornem a retrobar el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.